Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Avui a la Muntanya Màgica parlarem d'un món ple de fantasia i de colors, un món on sempre ve de gust viatjar-hi, encara que potser ens hagi passat una mica l'edat. Per això avui a l'Estat de Gràcia hem convidat l'escriptora i il·lustradora Eva Santana. Benvinguda.
Gràcies.
I també, evidentment, com sempre, la Sílvia.
Pensava que no deia sol.
Bona tarda, Sílvia, com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, l'Eva dibuixa i dibuixa molt bé i ens transporta directament amb els seus dibuixos.
Ho heu comprovat, no?
És espectacular.
Podem dir als nostres oients que ells també ho poden comprovar.
Sí, del tot.
Que sí, hem penjat il·lustracions a Twitter, si no ho tinc mal entès, i per tant serà millor que aneu de seguida a buscar aquestes il·lustracions, perquè tota l'estona que parlem amb l'Eva serà més interessant la conversa si sabeu com és el seu món, com dibuixa.
I nosaltres l'il·lustrarem amb una cançó, també.
Sí? Vinga, som-hi.
Ai, quina cançó més trista, a mi em feia plorar aquesta.
Per què?
Hòstia, la història és tristíssima,
Però és molt tendra.
Oh, és tendra.
Ens ha traslladat els anys que toca ara, aquesta tarda.
A mi em va trencar el cor.
Acabàvem molt malament, allò.
Sou molt sensibles,
Molt.
Perdoneu,
una colla de toies.
Teníem 7 anys, Sílvia.
Sí, és veritat.
Què vols?
És veritat. Escolta, Eva, des de que hem començat aquesta muntanya màgica han vingut creadors de diversos àmbits, pintors, escriptors, gent que fa vi, músics, i cadascun s'ha explicat què és per ell el procés creatiu o amb què el compararia. Ningú s'ha repetit.
No, això està molt bé.
Vull dir que apel·lo a la teva originalitat.
Ostres, quina responsabilitat.
A veure, tu què? Amb què ho compararies, això de crear?
A veure, jo el que sí que he descobert amb aquest temps, fa menys que dibuixo que no pas que escric, i el procés per mi és totalment diferent. Llavors, intentant explicar això mateix un dia amb uns nens d'un institut que em van fer la mateixa pregunta, el que els hi vaig contestar, així improvisant, però que després he pensat que sí que és bastant real, és que quan escric és com sortir a passejar, o a pujar una muntanya, si tu vols,
sí,
amb obstacles. Sempre. És com si et deixen sortir al camp a passejar, però t'obliguen a anar comptant els arbres.
Està bé, aquesta.
Sí.
O t'obliguen a anar comptant els pals de la tanca.
Sí.
Has d'estar tota l'estona present, tota l'estona molt concentrat i no se't pot escapar res. Moltes vegades jo, com que sóc molt despistada, em descompto comptant els pals, haig de tornar enrere, després torno endavant, m'he tornat a descomptar i així anem fent. I en canvi, quan dibuixo, és com sortir a passejar i poder mirar cap amunt i mirar on em ve de gust sense estar pendent de tantes coses.
Veus, ara m'està fent una enveja.
Ai, sí.
Jo vull dibuixar.
Jo també. És més, mentre parleu, vaig fent uns dibuixets aquí.
No, sempre ho he pensat, que la cosa plàstica és més lliure, no?
Perquè això no vol dir que no et surti malament de vegades i que diguis això que he fet és un xurro i l'estripo i torno a començar. Però en el moment de fer-ho, a no ser que la cosa es torci molt, que també pot passar, jo, almenys personalment, em sento molt més lliure.
Vols dir que el dibuix et porta tu moltes vegades, en lloc de portar-lo tu?
Moltes vegades començo dibuixant una cosa que tinc al cap que m'acaba portant per un altre lloc, acaba sent una altra cosa que no esperava. Clar, si estic escrivint, estic dibuixant per encàrrec, t'has de cenyir doncs, al que el text diu, o el text meu, perquè moltes vegades dibuixo els meus textos. Però si estic dibuixant perquè em ve de gust, perquè aquell dia he dit, mira, vaig a dibuixar, jo moltes vegades em poso reptes per anar progressant. Fa temps que no dibuixo res de nit, doncs vaig a dibuixar alguna cosa de nit, o vaig a dibuixar alguna cosa amb ombres, o neu.
Però sense saber cap on vas, gaire, no?
Sense saber cap on vaig. Clar, això em deixa molt més lliure, i normalment faig servir moltes vegades el dibuix per desintoxicar-me d'escriure.
Digue'm un dibuix que t'hagi portat a un lloc que no t'esperaves, una sorpresa per tu.
Moltíssims, estic segura.
Sí, però un dibuix d'algú altre, vols dir?
No, teu, que hagis començat i dius, ostres, no m'esperava que acabés així, Si vols, pensa tu i m'ho dius d'aquí un parell de mesos. I jo ja els explicaré, Vull dir, no. Si vols, seguim. Sílvia, perdona.
No, en general les anilines, que són és com l'aquarel·la, diguem-ho així, la gent que miri la web veurà que tinc uns dibuixos que són amb aquarel·la i d'altres que són amb acrílic, amb pintura més de pinzell. Les anilines normalment sempre són una sorpresa, perquè on que s'espatxurren amb l'aigua, fan taques, que és una cosa que m'agrada, doncs sempre aquelles taques sempre et porten a algun lloc. Això no vol dir que no disfruti escrivint, eh?
No.
Però per mi és molt més difícil.
Ara recargolem una mica la pregunta. Què és més difícil? Il·lustrar el text que ha escrit algú altre o escriure a partir d'uns dibuixos? No, això no passa mai, no? Perquè sempre els dibuixos sempre van després del text.
Sí,
aquesta és la primera pregunta.
Això no passa mai.
D'acord.
No, però el que sí que és molt diferent, per mi, és dibuixar el que ha escrit un altre o dibuixar el meu text. Perquè quan escric el meu text, jo ja tinc les imatges al cap. Encara que ho vulgui evitar, ja les tinc. Vaig escrivint i ja em van venint. En canvi, quan et donen un text i te'l llegeixes per primer cop,
clar,
doncs les imatges que et crees és...
I no et passa mai que tu hagis... que tu realment et vingui més o menys la història ja amb les imatges incorporades, però llavors al moment de realment fer el dibuix això et faci rectificar el text?
No m'ha passat així. El que sí que m'ha passat, que és molt frustrant, és veure unes imatges al cap que tu vols dibuixar i que no siguis capaç de fer-les. Llavors...
A mi em passa cada dia.
Sí, sabem de què parles, no?
Totalment, t'entenc perfectament.
Això és molt frustrant. I a més jo fa molt poc que dibuixo, amb la qual cosa tinc poca experiència.
Què vol dir que fa poc que dibuixo?
A veure, exacte, concretem, Eva.
Home, fa poc. A veure, la gent de la meva edat que està il·lustrant, doncs tenen una carrera al darrere doncs, de, no sé, 20 anys.
I tu
em vaig posar a estudiar il·lustració fa 8 anys.
Encara tenim temps de fer-ho.
Encara teniu temps, sí, és sí, més, sí. Ja trigueu.
Serveix aquests que he fet?
A veure.
No vols veure, no vols veure.
S'ha concentrat molt poc, passejant, president, aquí, veig.
Escolta, ara li podríem preguntar a l'Eva si ella se sent més còmoda amb l'etiqueta, diguéssim, d'escriptora o amb l'etiqueta d'il·lustradora, però no li vull preguntar perquè crec que he trobat una etiqueta que t'escau més.
Ai,
que és... pencaire, ja veuràs com t'hi sents identificada.
Ah, sí.
Perquè ara us explico que la producció de l'Eva, a part de ser enorme, és molt variada, perquè ha fet novel·la juvenil, novel·la per adults, àlbums il·lustrats, articles, ha editat o està editant una revista infantil, que ara en parlarem, i tota una col·lecció sencera protagonitzada per l'Oriol Pelacanyes. Vull dir que no sé si és que ets molt creativa o que per guanyar-se la vida en aquest món has de fer tocar moltes tecles.
Home, una mica de totes dues coses. Ara, si no m'hagués de guanyar la vida, seria creativa d'una altra manera, em sembla. Saps? M'agradaria més, no sé, sortir al carrer i fer fotos de coses que m'atrauen o pintar, no sé. A mi m'agrada molt fer moltes coses diferents. Que jo m'he enfocat molt cap a un lloc, que és el que ara mateix em dona de menjar, però si fos completament lliure i no hagués de guanyar diners, que això seria molt bonic,
sí,
no sé com ho veus.
Home, estupendo, seria.
Doncs, de veritat que no sé, em faria fotos amb bigoti, que és el que...
Això ja ho fas, perdona.
Ja ho faig, però ho faig...
Mireu el seu Facebook i ho veureu com ho fa habitualment.
Ho faig en petit comitè, sí, però sí. Si m'hi pogués dedicar... Mira,
estupendo.
Faria sèries de fotos amb bigoti o qualsevol cosa que se m'acudís, perquè d'idees no me'n falten, però clar, hem de menjar.
Sí. Va, parlem de les coses que et donen de menjar.
Va, sí.
Per exemple, l'Oriol Pelacanyes.
Què li passa?
No, que això, explica'm-ho tu, què li passa a l'Oriol Pelacanyes?
Bé, l'Oriol Pelacanyes va començar quasi com un accident, perquè estava de vacances i m'avorria aquelles coses que fem a vegades que no sabem estar-nos quiets, allò que em deies tu abans, que no saps estar-te quieta. Doncs estava de vacances i em trobava massa ociosa i vaig decidir escriure una història. I aquesta història, quan la vaig portar a l'editor, em va dir, home, però si aquest Pelacanyes és un crac, home, podríem fer que li passin més coses i per què no fem una col·lecció. I em sembla que el primer el vam publicar el 2014 i en porto 8.
Déu-n'hi-do, l'Oriol Pelacanyes ha donat per molt.
Molt
bueno, 8 és el que estic escrivint ara, que no acaba de sortir. És com el part de la burra.
I els dibuixos són teus, clar.
No, els dibuixos són d'en Jaume Bosch, que és un il·lustrador fantàstic que trobo que ha enganxat exactament el to que havia de tenir el llibre i la veritat que ens entenem molt bé treballant. i són uns dibuixos que van perfectes amb el text.
Per tant, diríem que la teva, el teu moment perfecte de creació és realment quan ajuntes les teves dues maneres d'expressar-te, realment, quan penses una història i la pots il·lustrar tu mateixa?
El meu moment perfecte de creació és quan puc crear alguna cosa que ningú està esperant, que no té una data. Que ningú està esperant que jo faci res.
Yeah.
Llavors és quan em surt tot estupendo. Si està algú esperant o m'estan dient eps que el Pelacanyes l'havies d'entregar el 30 de setembre i estem a 11 d'octubre, doncs em bloquejo.
Ostres, doncs hi ha molta gent que funciona al revés, eh? Que si no té algú que l'apreta, no s'activa creativament.
Jo necessito que m'apretin i, de fet, ara estic acabant el Pelacanyes perquè tinc l'editor allà darrere que m'està apretant, però jo quan sóc feliç i quan sóc més creativa és quan no tinc pressió, però pressió de cap tipus. Pressió vol dir que no hagi de fer res, que no m'hagués de guanyar la vida. Seria supercreativa.
Mira l'ella.
Ho ha dit dues vegades, ja.
És que és el que jo vull.
Bueno, vale.
És el que jo vull.
Però escolta, és difícil.
No,
és difícil. No sé si ho saps.
Se m'acuden les millors idees quan no haig de tenir-ne, quan... Saps? Mm. Si em diuen, va, escolta, què podríem fer? Podríem fer... A vegades em diuen, no? Escolta, que tinc aquests dibuixos, podries escriure un text o podries... I buf...
Ara estava pensant, tu penses en dibuixos? És a dir, per exemple, estàs llegint un llibre i penses el dibuix que li aniria bé a un llibre que estiguis llegint?
Sí, el que passa que moltes vegades ho penso al revés. Miro, estic llegint un llibre i penso, ostres, aquests dibuixos que hi han posat...
No.
Altres vegades em passa que sí, que dius, ostres, aquests dibuixos van molt bé. Però, clar, ja no puc deslligar una cosa de l'altra. Ho veig com un conjunt. I a vegades hi ha edicions de llibres que el text és fantàstic i els dibuixos dius, no, aquí no, això no hi va. Que no perquè siguin dolents els dibuixos, sinó perquè dius, no casen. O al revés, dibuixos magnífics amb un text que no... moltes vegades passa que l'edició està molt bé, però sí que quan veig un llibre ja no puc desenganxar les dues coses.
I els teus dibuixos passen algun filtre? Els ensenyes a algú abans, allò que tingui un criteri maco?
Home, el primer que veu tot el que jo faig sempre és el meu fill, en Milos.
Que casualment ha vingut acompanyant la mare avui.
Què dius ara?
El tenim aquí. Milos, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. A veure, situem a la gent que ens està escoltant. Quants anys tens, Milos?
10.
10.
Fa poc que es vaig fer.
Ah, fa poc. Molt bé. Escolta'm, ens agradaria molt saber que, de veritat, però de veritat, mira'm a mi, no mires a la mare, de veritat, si t'agraden els dibuixos de l'Eva.
Pues...
Ai, que dirà la veritat, eh?
Sí,
vigila.
Sí, no, sí, és la meva ruïna. O sigui,
aviam.
Com arruïnar una carrera professional en 10 segons? Ara ho veuràs.
Vinga, va. La veritat, Milos.
M'agrada més el de Jaume Bosch. Perquè...
Ho veus, no?
És més tipus còmic i a mi m'agrada més.
Home, però algun hi deu haver que t'agradi, no? Dels meus, Milos, sisplau.
Sí.
Quin?
Home, sí. N'hi ha bastants que m'agraden. Però sobretot, un que unes pilotes vermelles que li va fer un amic.
Ah, però aquest no està a la web. Aquest és un dibuix que vaig fer fa molt temps per un amic meu que és profe de pilates.
I què hi surt dibuixat?
Pues ell i les seves alumnes amb les pilotes, i que cap se'n surt, uns cauen, uns
totes,
altres...
Totes rodolant per sobre les pilotes.
Això és el que li agrada, també.
Clar, el punt aquest d'humor sempre agrada, no?
Tu dibuixes bé, Milos?
Abans dibuixava més que ara. Però és que ara m'agrada més llegir que dibuixar.
Està bé, això, eh? També, va, a veure, està bé totes dues coses.
És però... com la mare, va canviant de registre,
sí,
no?
Sí. Escolta, a mi m'agradaria... Continuarem parlant amb en Milos, però hi ha una cosa molt interessant. Amb tots els creadors que hem tingut aquí, ens ha interessat saber què necessiten per crear. És a dir,
exacte,
amb quines circumstàncies, on, si és amb silenci, si és amb música... I l'Eva, jo sé que treballa en un lloc especial que m'agradaria que ens expliqués.
Jo vaig començar treballant sola a casa. I em vaig adonar que era la cosa més improductiva del món, perquè em passava tota l'estona posant rentadores, aprofitant els 5 minutets aquells per estendre la roba, i al final no feia res. Molt de marujeo, però res de treballar. I la decisió més bona que he pres a la vida és posar-me en un estudi compartit amb més gent.
Un coworking, que diuen.
Un coworking, sí. Però jo, bueno, nosaltres ni diem estudi.
Expliquem una mica això. A veure, tothom sap que més o menys de què estem parlant, però en aquest cas concret, per exemple, tots sou il·lustradors?
No. Som tots de su padre i de su madre. Mm-hmm. Tenim arquitectes. Som 8 persones, ara em sembla que som 9. Tenim un arquitecte, tenim un fotògraf d'arquitectura, tenim un traductor, tenim una noia que fa informes de cooperació internacional, una advocada, 2 il·lustradors però que fan una feina totalment diferent de la meva perquè treballen per publicitat, i tots som molt diferents de caràcter i hi ha gent de tot arreu. Bueno, alguns som d'aquí, n'hi ha de bascos, n'hi ha d'asturians, n'hi ha de Burgos, gent que fa molts anys que viu a Barcelona.
I quin és l'avantatge, exactament? Perquè, clar, tu podries treballar a casa teva, tens moltes hores
que
estàs sola...
Home, sí, i m'estalviaria uns diners.
Exacte.
Però no, a mi m'agrada saber que arribo a un lloc que és el meu lloc de treball, que tinc uns companys amb els quals parlem, no parlem gaire perquè tothom està a la seva feina, no? Però hi ha un moment que és a les 11 que baixem tots al bar i ens fem un cafè, parlem, si faig alguna cosa la puc ensenyar. Hi ha una certa relació. I a mi em fa sentir com... Jo em passo allà tot el dia, o sigui, estic més allà que a casa meva. Llavors hi ha una relació entre nosaltres que a mi m'enriqueix. No? Avui, per exemple, l'Íñigo, que és el fotògraf d'arquitectura, ha vingut i ha dit, pues, oi, aluviada! I ha portat unes mongetes i hem dinat allà tots i...
O sigui, no necessites tampoc una concentració. Si te la trenquen, passa alguna cosa? Si estàs fent un dibuix allò molt atentament i de sobte ve, unes aluviades, no passa res?
Bueno, som bastant francs en allà. A vegades doncs, dius, ara no, i ja està. Ara no m'emprenyis.
Potser Milos també ens pot explicar si això ha passat a casa. Algun dia que la mare estigui treballant, estigui dibuixant o escrivint, i vas tu a dir-li alguna cosa, i què?
Treballant... Però les feines de casa, cuinant el sopar...
No, vull dir treballant de dibuixar o d'escriure, quan està amb l'ordinador...
Bueno, que jo sàpiga, a casa treballa poc.
Ah,
sí, a casa és veritat que treballo poc. A no ser que sigui una emergència, allò, vida o mort, intento no treballar a casa.
Estem acabant i només m'agradaria, encara que fos d'una manera ràpida, parlar del contingut de la literatura per nens, dels àlbums il·lustrats o com vulguis dir-ne. De vegades hi ha el perill de caure en una excessiva pedagogia, no? Que tots siguin consells i moralines, i com es fa per esquivar això perquè resultin divertits els àlbums il·lustrats?
És molt complicat, però crec que s'ha d'intentar per sobre de tot, perquè els nens les moralines les veuen de 3 quilòmetres lluny i els hi fan repelús. Llavors, és una cosa que s'ha d'intentar evitar. De producció n'hi ha moltíssima, actualment hi ha moltíssima producció, molta és virriosa i hi ha coses molt bones, també. I les coses bones, precisament, són les que s'allunyen doncs, de lo convencional.
El país, sí. Tenim bons il·lustradors i...
Sí, sí, jo crec que sí.
Home, i tant, el Jordi Bosch, no, Milo?
El Jaume Bosch, segons el Milo, és el millor de tots.
Família, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies avui. Gràcies a la Muntanya a Màgica, a la Sílvia Soler, com cada setmana, i a l'Eva Santana, gràcies per venir.
Gràcies
i al Milos, moltes gràcies.
Gràcies.
A tu.